Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a Esports Cope en el dia 1 del Pitu Abelardo al capdavant de l'Espanyol. Abans que res, busquem les notícies del dia. Avui amb la Sílvia Ortiz. Què tal, Sílvia? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ter Stegen baixa per lesió.
El porter alemany segueix el tractament per una tendinopatia al genoll dret que ja es va acordar després del partit contra l'Alavés. El club no especifica el temps de baixa. El porter brasiler Neto ha tornat de les vacances abans del previst i ja ha treballat avui amb els seus companys pensant en el derbi de dissabte contra l'Espanyol. El Barça també ha comunicat avui la baixa d'Artur Melo per 3 setmanes més per les molèsties al pubis i es perdrà la Supercopa d'Espanya, que es disputa a l'Aràbia Saudita del 8 al 12 de gener.
A l'Inter apreta per Arturo Vidal.
El tècnic Antonio Conte és el seu gran valedor i Arturo Vidal és l'opció número 1 pels italians en el mercat d'hivern que s'obre aquest dimecres. Des del Barça ens expliquen que no han rebut cap oferta formal per part de l'Inter i que el club no vol que el xilè surti al gener. El jugador tensa la corda, però l'Inter no està disposat a pagar els 20 milions d'euros que pretén el Barça.
Dia 1 del Pitu Abelardo al capdavant de l'Espanyol.
El tècnic asturià ha dirigit aquest matí el primer entrenament a la ciutat esportiva Dani Jarque i aquesta tarda a les 4 serà presentat com a nou entrenador del conjunt blanquiblau a l'estadi Cornellà Prat. Abelardo arriba amb Tomàs Herbàs com a segon i Iñaki Tejada com a analista.
I en clau Mercato sona Tello.
És el nom que ens ha avançat Quique Iglesias per reforçar la plantilla de l'Espanyol en aquest mercat d'hivern. El club busca un extrem i descartat Johnny de la Lazio, qui tindria opcions és Cristian Tello, que no té massa minuts al Betis de Rubí.
El Barça s'emporta el clàssic de la Lliga CB amb autoritat.
De pallissa, per 20 punts, 83 a 63, es va imposar el conjunt de Pesic al Real Madrid amb el lideratge de Nikola Mirotic, que va anotar 20 punts. La primera victòria del Barça al clàssic que arriba aquesta temporada en partit de Lliga després de dues derrotes a la Supercopa i a l'Eurolliga i després també de l'incident de les rates en l'últim enfrontament.
I sortejada la Copa de Futbol Sala.
El Barça s'enfrontarà a quarts de final contra Osasuna Magna de Pamplona el divendres 6 de març a Màlaga. Si passa, s'enfrontaria el vencedor del Levante Pozo Murcia per l'alta part del quadre. Han quedat emparellats Movistar Inter contra Palma Futsal i Jaén contra Valdepeñas. La Copa d'Espanya es disputa del 5 al 8 de març al Martín Carpena.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Josep Maria Minguella i el Jacinto Vicente i quines són avui, Sílvia, les enquestes a Esports Cope.
En clau blaugranes estem preguntant si hauria de sortir Arturo Vidal en aquest mercat d'hivern i majoritàriament dieu que sí. Atenció, 58%. Penseu que no, un 42%. Recordeu que tots els que participeu en les nostres enquestes entrareu en el sorteig d'una entrada pel Barça-Granada, el pròxim partit al Camp Nou. En clau espanyol us estem preguntant, creieu que Abelardo salvarà l'Espanyol? Sou optimistes? Un 67%. Dieu que sí. Sou pessimistes? Un 33% dels que heu votat. Dieu que no, que Abelardo no salvarà l'Espanyol. Atents, perquè tenim una entrada doble pel derbi d'aquest dissabte a Cornellà-Prat i la sortejarem divendres. Atents a l'antena d'Esports Cope, tots els que esteu responent a les enquestes a Twitter d'Esports Cope. Recordeu el nostre perfil, @esportscope.
Gràcies, Sílvia. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Avui tenim a l'Héctor García al control de so, a la Sílvia Ortiz a la producció. Us parla Joan Batllori i la pilota ya rodas por Scope.
Déjate llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios, con ofertas como la de la afeitadora Premium LV65 de Panasonic por 129 euros en El Corte Inglés. Prueba la precisión de sus 5 hojas de acero japonés que se adaptan perfectamente a tu rostro sin irritaciones. Hasta el 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Avui és el dia 1 del Pitu Abelardo a l'Espanyol amb la difícil missió de mantenir l'equip a primera. Res que no hagi fet abans amb l'Sporting o amb l'Alavés. A nivell de banqueta crema l'Espanyol l'última nau amb el seu tercer entrenador de la temporada abans d'acabar l'any. Abelardo és un tècnic amb les idees clares, que ja acumula experiència i que sap guanyar-se la confiança del vestidor. Però la banqueta només és una de les potes del banc per aconseguir l'objectiu. Després estan els jugadors. Els que estan hauran de pujar les prestacions i els que vinguin en aquest mercat d'hivern hauran d'ajudar i molt. La primera part de la temporada ha estat nefasta i obliga a una reacció amb números d'Europa per evitar el que avui ja és una amenaça real, el descens a segona.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, comencem aquest Esports Cope d'avui en el que abordarem la situació d'Arturo Vidal al Barça, el dia 1 del Pito Abelardo al capdavant de l'Espanyol, i també dedicarem uns bons minuts al tram final a parlar de la victòria del Barça de bàsquet contundent d'ahir davant del Real Madrid per 20 punts de diferència. Primer, l'actualitat blaugrana. Manuel Oliveros, hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
De seguida abordem el cas d'Arturo Vidal, però abans l'actualitat de l'equip, que està treballant ja des d'ahir, ha treballat també aquest matí, i hi ha un parell d'incidències mèdiques.
Sí, un doble comunicat mèdic d'Artur Melo i de Ter Stegen. Artur Melo ja diuen ja directament al Barça que degut a les seves molèsties de pubis i tal, tindrà un tractament que durarà unes 3 setmanes aproximadament de baixa. I del tema del porter, després de l'últim partit del Barça davant de l'Alavés, ja es va pactar un tractament per una tendinopatia al genoll dret. No es diu període de baixa, però sí que han fet ja treballar a Neto. Neto estava previst, com saps, que vingués a treballar, com la majoria de sud-americans, el dia 2, el dijous, amb Leo Messi, Suárez, Arturo Vidal. Doncs bé, Neto ja ha anat avui a entrenar, per si un cas, perquè de moment és baixa Ter Stegen.
Entrenament al matí, hi haurà entrenament també aquesta tarda a les ordres d'Ernesto Valverde. I el tema d'Arturo Vidal, Oli, que és l'incendi d'aquest Nadal a Can Barça. El futbolista tensa la corda per marxar, l'Inter de Milà està interessat en contractar-lo, però el Barça, de moment, es manté ferm en la seva postura.
Les notícies del Barça és que saben, naturalment, de l'interès, perquè se sap absolutament tot, i ja fa temps doncs, que sabien que l'Inter de Milà podria tenir interès en Arturo Vidal, però des del Barça em diuen que no hi ha cap oferta formal, no hi ha cap situació oficial per part de l'Inter de Milà, i a més m'afegeixen que el Barça no té intenció que surti aquest mes de gener. De manera que, de moment, estem encara a 30 de desembre. És complicat perquè, d'una banda, no tenen l'oferta oficial per part de l'Inter de Milà, de manera que no volen parlar de xifres, de si volen un traspàs, una cessió, o quants diners pagaria l'Inter de Milà, perquè no tenen aquesta oferta oficial. Però, a més, ens diuen que no tenen cap intenció que surti Arturo Vidal, sobretot després també de la cessió d'un altre migcampista, en aquest cas, Carles Alanyà, al Betis.
Anem cap a Itàlia, tenim el company de Tutto Mercato, Giacomo Iacobelis, que està seguint des d'allà també l'operació. Giacomo, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes a todos desde Italia.
Buenas tardes, Giacomo. Informas o hablas de un acuerdo total ya entre el Inter y Arturo Vidal, ¿no? El jugador y el Inter estarían de acuerdo, ¿no?
Sí, sobre eso no tenemos dudas. Vidal ya habló hasta con el entrenador, con Antonio Conte, que fue su mentor, ¿no? Su principal entrenador en la Juve. El Vidal que todos conocemos lo es también gracias al trabajo que hizo en la Juve con Conte. Ya tiene un acuerdo su agente con el Inter. Se hablaría de un contrato de 30 meses. Vidal iría a ganar más o menos 6 millones de euros al año por temporada. Es una oferta importante para un jugador que ya no es tan joven como antes. Y sobre el acuerdo Vidal-Inter no tenemos dudas. El problema ahora es encontrar un acuerdo Inter-Barcelona.
Ya. Sí, el problema es ese, ¿eh? Porque el Barça sabe del interés del Inter, pero dice que nada ha cambiado, que no tiene ninguna oferta formal ni oficial por parte del Inter todavía. Y además,
claro.
Y además añaden que no quiere que salga.
Claro, sí, la voluntad del Barcelona me parece clara, lo hemos visto en Italia también. El Barça no quiere vender a Vidal, y sobre todo no quiere vender a Vidal a las condiciones que meten en la mesa Vidal, su agente y el Inter. Este es el juego del Inter, hablar directamente con el jugador, como siempre se hace, ¿no?, en el mercado. Trabajar directamente con Pelicevic y sus colaboradores, que son los agentes de Vidal, y luego presentar una oferta al Barcelona oficial, teniendo ya el acuerdo con el jugador. No va a ser complicado, porque por lo que sabemos nosotros, el Barça pide más o menos 20 millones de euros y quiere un traspaso o una cesión con compra obligatoria en junio, en el próximo verano. En cambio, el Inter sí puede llegar a hacer una opción con compra obligatoria, pero más o menos como oferta puede llegar a los 10, 12 millones de euros como mucho. Y son 8 millones de euros de diferencia, no es poco. Por eso hay que ver si el trabajo de Filicevic, de Vidal, conseguirá convencer al Barcelona a dejarle ir ahora, porque este es el sueño, el objetivo de Vidal. Y es curioso, si lo pensamos bien, porque fue Vidal también quien destruyó el sueño Champions del Inter en esta temporada, ¿no? Y ahora está soñando con jugar justamente en el equipo italiano.
Pero su agente, como tú también, Giacomo, sabéis mucho de mercado. Es decir, es un agente que ha movido a Arturo Vidal al Bayern de Múnich, a la Juve, al Barça, ahora pretende el Inter. Es el mismo de Alexis Sánchez, ¿no? Es decir, que mueve muy bien el mercado y además a equipos potentes.
Sí, sin duda. Es uno, como se dice en Chile también, es uno de los peces gordos, ¿no?, del mercado,
sí, sí, sí,
de fichajes. Y sin duda tiene un poder cuando va a negociar con los clubes, tiene un poder, y por su currículum, por su experiencia, que seguramente le ayuda a hacer posibles operaciones que, como esta, no parecen imposibles, pero podemos decir que parecen muy complicadas, porque, como hemos dicho, el Barça no quiere venderle. El Inter sí quiere ficharle ahora y hay que encontrar una solución en el medio, porque si el Barça dice que no, el contrato de Vidal lo tiene con el Barça y no se puede hacer nada más.
¿Tú crees que el Inter tiene tanto interés como para subir esa oferta por encima de los 10-12 millones?
Sí, las sensaciones que tengo yo son positivas. Hablando con los colaboradores de Filicevic, hablando con quien trabaja cerca del Inter, las sensaciones son positivas porque es el número uno de los objetivos de Conte. El Inter puede hacer un esfuerzo más, llegar con los bonus, quizás, que los bonus son la solución principal del mercado actual, ¿no? Con los bonus todo se puede solucionar. Quizás poner un bonus condicionado con los objetivos, con las presencias y con quizás con el scudetto del Inter, así sí que el Inter podría subir su oferta.
Oye.
Una oferta fija de 10 con 2, 3 millones, 4 como mucho de bonus, pero no 20 como dice el Barça.
Ya. El jugador está claro que ya ha movido ficha, porque el tema de la denuncia al Barça por los bonus que reclama, que en su día no cobró y que el Barça dice que no le corresponden, eso evidentemente hay que leerlo en clave de mercado, en clave de querer salir, ¿no?
Sí, sin duda. Ese es claramente un intento de romper con el Barcelona y no se pueden encontrar otras explicaciones, ¿no? Seguramente Vidal, sus agentes lo pensaron bien antes de hacer algo tan complicado y tan directo hacia el club donde está jugando ahora. Y el problema para Vidal es que si se queda en el Barça, ¿cómo puede el Barça seguir tratándolo bien como hizo hasta ahora en los próximos 6 meses después de tantos eventos no tan positivos, ¿no?, en la relación entre estas dos personas?
Sí. Bueno, pero hay una razón deportiva fundamental, es decir, ha salido Aleñá, es complicado que salga otro centrocampista, y ¿cómo puede ser esa relación, dices tú? Pues nada, simple, le dice el Barça a Ernesto Valverde: Arturo Vidal se queda, queremos que se quede, y por lo tanto utilízale cuando quieras. Y ya está, y él a cumplir.
Sí.
No hay más misterio.
Sí, claro, el Barça tiene que fichar sí o sí a un medio centro si deja ahí también a Vidal, ¿no? Es un problema de mercado, ¿no?, del Barça también. Por eso seguramente está reflexionando mucho y no quiere dejarle marcharse ahora mismo al chileno, porque va a tener a 2 mediocentros menos en su plantilla, y hemos visto que podría ser un problema con Rakitic, que está volviendo ahora a jugar, a tener minutos.
Sí.
Quizás la marcha de Vidal podría ayudar a Rakitic a volver a ser protagonista, pero seguramente como números el Barça necesitaría un nuevo jugador en esa parte del campo.
Seguimos el caso. Giacomo Iacobelli, Instituto Mercato, muchas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias, un placer y feliz año nuevo, ¿eh?
Feliz año. ¿Ya tienes las lentejas preparadas, Giacomo?
Sí, claro, las lentejas y aquí la pierna del cerdo, el cotequino, es lo típico.
Cotequino.
Cotequino, señor.
Eso es duro para cenar, es duro eso para cenar, ¿eh?
Sí, sería mejor festejar el nuevo año como con un almuerzo, pero bueno.
Bueno, se alarga un poco la noche, ayuda, ¿no? Ayuda al vino y alargar un poquito la noche para hacer la digestión.
Sí, sí, seguro. A las 3 vamos a dormir como si no hubiéramos comido nada.
Un abrazo, Giacomo, gracias.
Un abrazo, chao.
Chao, chao.
En hipermercados Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en cervezas y refrescos hasta el 31 de diciembre, válido en Península y Baleares. Además, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te descontamos un 40%. Descuentos en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos... No debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
I 21 minuts de la tarda. No sabem què passarà amb Arturo Vidal. El que ja ha marxat cedit al Betis és Carles Alanyà. Avui primer entrenament ja d'Alanyà a les ordres de Rubi. Anem a Sevilla. Isaac Escalera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ahora hablamos de Alanyà, pero ahí el gran protagonista de la mañana ha sido Joaquín, ¿verdad?
Sí, bueno, Joaquín sigue hablando.
¿Sigue?
Ante los medios de comunicación. Si quiere podemos escuchar dos frases de Joaquín.
A ver.
Porque están directo ahora mismo.
A ver.
Mira, a ver, me voy a acercar por aquí.
¿Pero qué es el Betis? ¿Qué? Y yo con la mano en el corazón digo, si te lo tuviera, no sabría explicártelo. O sea, no sabría decirte lo grande que es este club. No sabría decirte lo importante que es este club para tanta gente. No sabría...
Joaquín, hablando de lo que es el Betis, o sea que el acto ha sido largo, ¿eh? El acto que ha empezado, bueno, tenía que empezar a la una del mediodía, ha empezado un poco más tarde porque el entrenamiento ha acabado también tarde. Un entrenamiento en el que ha estado Alanyà,
¿sí?
Por primera vez desde que firmó con el Betis, ha estado con sus compañeros. Ya me han comentado, he podido hablar con alguno que otro del cuerpo técnico, que está en perfectas condiciones, como no podía ser de otra forma, porque jugó el último partido con el Barça,
sí.
Y que no se descarta incluso que pueda jugar en Vitoria, ¿eh? Uh-huh. Este futbolista ya el domingo juega al Betis en Vitoria, el domingo a las 4 de la tarde, y un futbolista que le va a venir muy bien al Betis.
Sí, mira, es curioso porque él jugó el último partido con el Barça contra el Alavés en el Camp Nou y podría debutar contra el Alavés con el Betis.
Sí. Las curiosidades del fútbol, ¿no?
Sí.
Las curiosidades del fútbol. Pues bueno, si se le da tan bien como se le dio al Barça, no estaría mal, ¿no? Para comenzar con buen pie con el Betis. Ha encajado bien, mira, en este acto cuando venían dando para la zona de asiento que tenía el futbolista, venía hablando con Tello,
sí.
El futbolista es del Barça también, que imagino que lo conocerá también de la Masía, y venía hablando con él, departiendo, hablando tranquilamente, y bueno, poco a poco va entrando, también hablaba con Bartra, o sea que el futbolista aquí se ha sentido arropado desde este primer entrenamiento, y es un futbolista que, bueno, como hemos comentado en Deportes Cope Sevilla, si este futbolista, el Barça, ha cedido a cederlo al Betis, desde ya, este futbolista tiene que jugar y aprovechar los rubíes desde el primer momento, ¿no?
Claro, es lo que te iba a preguntar, Isaac, ¿lo veis titular ya o le va a costar entrar en el 11 al año?
Por lo que hemos podido saber, este futbolista ha sido una petición expresa del entrenador. El entrenador ha hablado con él, el entrenador ha creído muchísimo y ha creído en el fichaje de este jugador, en la cesión. Es cierto que en la zona donde juega Alanyà, que no es pivote, no es un futbolista posicional por delante de la defensa, o sea, que juega donde juega Guardado, donde juega Canales.
Y más de interior, tiene, ¿no? Más de interior.
Claro, el Betis tiene futbolistas de muchísima, muchísima calidad. ¿Qué puede ocurrir? Hombre, yo no sé si para ser titular el primer partido entero a la vez, pero para ir convocado yo creo que sí, porque el futbolista le tiene que dar mucho a este equipo. Es más, el Betis lo que necesita en realidad es un pivote defensivo, que no es el caso de Alanyà, aunque es un centrocampista de mucho nivel. Y si lo ha pedido el entrenador, sin necesitarlo urgentemente, es porque le va a dar muchísimos minutos. Y yo estoy convencido que de aquí a final de temporada el futbolista va a ser muy importante. No sé decirte si para el domingo jugará de titular o no, pero podría tener sus primeros minutos, sí.
Perfecto, Isaac. Hoy has citado a Tello, luego hablaremos con Quique Iglesias, que le interesa al Español, ¿eh?
Hombre, es que Tello aquí está contando con poquita confianza. Yo creo que este está siendo uno de los errores del entrenador de Rubi, que por cierto el Betis no termina de arrancar pese a esta pequeña remontada. Sí. Va decimotercero. Tello es un futbolista creo que mucho más aprovechable en el Betis. Y el futbolista no está contento. A todo jugador le gusta jugar, le gusta estar contento y disfrutando de lo que es el fútbol. Él no está disfrutando porque no está jugando. Es cierto que ha tenido alguna lesión, pero el jugador quiere por lo menos tener más minutos. ¿Qué va a ocurrir en este comienzo de año? Pues no lo sabemos, pero el futbolista quiere tener más minutos, aunque no sé si en el Español podría ser el caso, sobre todo por las aspiraciones del futbolista, que quizá puedan ser otras.
Bueno, veremos cómo va el asunto. Escalera, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, chao. Señores, un abrazo, adiós.
Hasta luego, la seguida al Dabat.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, protagonistes, informació...
Nova actuació estel·lar de Mirotić en la victòria del Barça davant del València al Palau.
Sí, s'està convertint, com ja esperàvem, en el jugador franquícia, en el líder del Barcelona.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Doncs ara el debat Esports Cope amb l'Oliveros, amb el Josep Maria Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda i bon any.
Bon any, bon any. Com proven les festes, bé?
Bé, home, mira, estem rematant aquí amb una festa de cumpleanys de la Sílvia, la meva filla.
Hombre,
segona.
Molt bé.
No, doncs, no parem, acaba una cosa i comencem l'altra.
Felicitats.
I que duri, gràcies.
Molt bé.
Parolo, felicitats a tots.
Igualment. Jacinto Vicente, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo van las fiestas?
Bien, bien.
¿Bien?
Me habéis pillado con la comida casi en la boca, pero bien.
¿Todavía tienes hambre después de los atracones de estos días? ¿Todavía?
Yo siempre, yo soy...
¿Tienes buen saque?
Sí, yo sí.
Bueno, está bien, está bien.
Felicidades a la hija, Minguella.
¿Eh?
Felicidades a la hija, Minguella.
Se lo digo de tu parte, gracias. Muy bien.
Bueno, vamos al turrón, nunca mejor dicho.
Turrón, sí, señor, que es lo que corresponde. Sí.
¿Qué me da fe, Arturo Vidal?
Arturo Vidal, posar-lo... És a dir, que facin el que vulguin, però que amb un jugador que guanya 10 milions d'euros bruts, a més tingui incentius per jugar mitges parts i així... És el colmo de la mala negociació. Aquesta història la va inventar el Johan, o almenys la va aplicar el Barça, amb nanos joves, quan arribava el Guardiola al primer equip, el Xavi...
Els bonus, no? Els bonus.
Els bonus i tal, un tant per partit i tot això i tal i tal. Els jugadors que guanyaven, el que guanyaven, vull dir que tenien un contracte baix. És increïble que amb un jugador, ell i els altres que hi deuen estar-hi, perquè deuen... No crec que sigui l'únic cas.
No, tenir bonus tothom aquí, per coses
exactament,
diverses, però...
És el colmo, vull dir, un club que ara ha sortit a Forbes que té 11,1 de promig de cost de la plantilla per jugador, el més gran de qualsevol club del món, de NBA, de NFL, tot, res, nosaltres som els números uns de cost, que a més tingui bonus, incentius i tot això, bueno, això a mi em sembla, per jugar. Llavors tu, els 10 milions que li dones de contacte, que és per anar a entrenar.
Sí, sí.
Per anar a entrenar els dematins allà, tal, mitja horeta, una hora i tal, però no ell, i tots els altres. És el colmo, de veritat t'ho dic.
Sí, sí. Una cosa per això, Minguella, és el tema de la negociació del contracte en el seu dia i tal, i una altra és la situació actual, aquesta disjuntiva en la que ens trobem, que el club denuncia el jugador i que és evident que està forçant la seva sortida. I que el Barça a nivell esportiu jo crec que és un jugador que... Bueno, no molesta la plantilla, que el necessita per d'aquí a final de temporada, que a més acabes de cedir a l'anyà i que et trobes ara en una situació, compromesa.
Jo crec, inclús per certa disciplina dintre de la plantilla i de que els siguin importants però no els que manin, no els haurien de deixar marxar.
Yeah.
Jo, escolti, aquí hi ha una d'això. L'entrenador què diu? L'entrenador diu que li està bé que es quedi. La directiva, que està bé que es quedi. Pues vostè es queda. No, que jo quiero jugar más. Bueno, pues la temporada, que venga un equipo que pague tanto y te vas y juegas 24 partidos al día. Ya está.
¿Conocéis al agente, a Felicevich, no? Abogado, ¿tú
sí,
le conoces?
Bueno,
Minguella, bueno, Minguella seguro que sí.
Sí, hombre, claro. És un bon agent, és un home que era, que es dedicava a la publicitat quan a Xile el futbol no tenia cap força econòmica. És argentí, però es va estrenar a Xile, llavors va començar dintre el món del futbol i va agafar la majoria de jugadors, l'Alexis Sánchez,
sí.
Escolo Vidal i tota una sèrie de jugadors. Bueno,
Medel,
sí, no, segur, home, perquè és un home que té força allà i que els jugadors confien en ell, però vull dir, quan hi ha una negociació, hi ha dues parts, un per un costat i l'altre per l'altre, i cada un té d'aconseguir arribar a acords del que realment interessa a les dues parts. A mi aquesta no és per Arturo Vidal, jo el que estic dient és que amb gent que guanya o que li pagues 10 milions d'euros per entrenar, que és un milió al mes, no li poso no incentius. Si pots posar algun extra, si guanya la Lliga o la Champions, però pel fet d'anar a jugar, és en contra de la idea de lo que eren els incentius i els variables.
Sí, sí. Jacinto, ¿cómo ves la situación?
Por un lado, a ver, yo el problema que veo es que si con Arturo Vidal ceden van a crear un precedente muy peligroso. Entonces, porque yo ahora, por ejemplo, soy Semedo y dentro de dos meses juego poquito y me planteo que si a este hombre le ha salido bien, ¿por qué no me va a salir bien a mí? También denuncio el club y me digo, es que tengo una cláusula, que tengo no sé qué incentivo y que quiero que, aunque sepa que no quiere cobrar, oiga, que es que me parece, que creo que tengo que cobrarla. Entonces vas a crear un precedente que pueden utilizar. Yo soy el agente de cualquier otro jugador asesino y le digo lo mismo. Entonces yo creo que no pueden ceder. Otra cosa es lo que decía Minguella, si esto es una cosa de dos. El Barça tiene que valorar, oiga, mire usted, por ejemplo, pongo un ejemplo, que no digo que tenga que ser necesariamente así, pero al Barça le puede interesar Lautaro Martínez. Entonces, es decir, oiga, usted Inter quiere a Vidal, pero lo quiere barato, pues que yo quiero a Lautaro por un precio de mercado. Entonces, oiga, yo no lo quiero ahora para enero, pero lo vamos a pactar, ¿no? Esto, en esas condiciones igual sí. O sea, si la negociación es algo que vaya bien a los dos clubs, entonces sí. Pero simplemente, oiga, me quiero ir, fuerzo, denuncio, y aparte de tal, el Inter lo quiere baratito, pues el Barça podría plantarse y decir no, que no.
Sí, sí. Clar, aquí el tema també, Minguella, és fins a quin punt està disposat a arribar a l'Inter. Quants milions d'euros està disposat a deixar anar? No. Perquè esportivament jo crec que tots estem bastant d'acord en que al Barça no li convé desprendre's en aquest moment de la temporada d'Arturo Vidal, perquè a més Alanyà acaba de marxar, Artur està com està, que no sabem si pot estar o no pot estar, però clar, si a l'Inter es despenja amb una oferta econòmicament molt interessant, igual al Barça econòmicament li convé fer l'operació.
Jo crec que l'Inter no pot pagar grans diners. Jo crec que podrà donar una xifra, bueno, grans diners, pot ser una xifra de 10, 12...
Sí, diuen que pot arribar això. 10 més 2, una cosa.
10, 12 milions, bueno, això, amb una economia com la del Barça, doncs no tapa res, i sobretot, si tens ara el Mundialet aquest, bueno, no dic Mundialet, això de la Supercopa.
La Supercopa.
Després tens la Lliga, que ve de seguida, i després tens la Copa, i després tens la Champions,
sí.
Necessites...
Fons d'armari, xitxa.
Tens 14 o 15 o 16 jugadors importants. En aquest moment, si el Barça va buscar algun jugador por ahí, suposant que el trobi i que certi, li demanaran 50, 60, 70 milions,
sí.
I tu no vas deixar que escolti, el Barça... Si l'entrenador digués, no, aquest jugador se'n pot anar, que és el que anem a dir amb l'Alenyà. Si s'ha anat l'Alenyà és perquè és amb el vistiplau de l'entrenador. Pues que hagi sigut en compte. En canvi, si l'entrenador compta amb aquest jugador, que a més és evident, nosaltres som testimonis que cada vegada que comença a calentar algú, el primer que calenta en tots els partits és l'Arturo Vidal, si no ha sortit de titular, sí. Vol dir que és un jugador que forma part d'aquest grup de 13, 14, 15 jugadors,
sí.
Pues no el pots deixar marxar si no tens un realment...
No, i a més, Artur lesionat, que a més ara ja t'admeten avui que té almenys per 3 setmanes més.
Qui està lesionat?
Artur Melo, avui bueno, el comunicat mèdic del Barça ja et parla de 3 setmanes de baixa.
Bueno, aquest el millor que poden fer és empaquetar-lo, com vam dir des del primer dia, posar-lo, això sí, ben fet, el paquet i tot això, i enviar-lo...
Este sí que lo venderíamos a l'Inter, este sí.
Jo sí, a l'Inter, ràpidament. És que porti calés i tal, bueno, són tants fitxatges equivocats i tan errats que, bueno... Ahir li van donar el millor fitxador de no sé què, no sé com ho van fer-ho, amb aquest, el de l'Atlètic de Madrid, el Berta, que ha acertat amb molts fitxatges. Però bueno, jo crec que el Barça no té de cedir, i després la imatge que dones, si cada vegada que un jugador et reclama alguna cosa, no et diria et baixes els pantalons, però quasi. Has de mostrar la teva línia, sobretot si a més has complert, com sembla que el Barça ha complert, i estic quasi segur que complert. Una altra cosa és com s'interpreta, si ha jugat tants minuts, si no sé què, si no sé quantos, però estic segur que el Barça, en aquest aspecte, ha complert. Per tant, quan l'altre em complert i vostè es queda aquí.
Oye, Jacinto, ¿alguna cosa más del tema?
Bueno, yo insisto lo mismo. O sea, me da la sensación de que el Inter no tiene capacidad económica para pagar lo que vale Vidal, y el jugador, al ver que no había capacidad económica del Inter, ha forzado. Ante esta situación, oye, yo teoría del jeque del PSG, no te vas.
Muy bien. Molt bé, ara prendrem el raïm, menjarem...
Demà a la nit.
És un parlar.
Bueno, puc menjar raïm,
Ara raïm i demà també.
És un parlar.
Ahora nos entrenamos y mañana ya
el sabéis. Vale.
Yo como avellanas, que la uva no me gusta y menjo avellanas o cacahuetes.
Pero peladitas ya, ¿eh?
Sí, que si no se hace una pasta tremenda.
Oye, Ter Stegen alarma, por cierto.
Sí.
Ter Stegen alarma, ¿eh?
Bueno, molestias en la rodilla.
Tendinopatía en la rodilla derecha, de momento es baja.
Bueno.
Han hecho trabajar a Neto, que tenía que trabajar el día 2, y ya le han hecho venir para entrenar, porque es baja Ter Stegen, ¿eh?
Bueno, esperem que l'any nou vida nova, tu, i que vinguin les bones notícies, també.
Yo os voy a poner deberes, ¿eh?
A ver.
Yo insisto, yo quiero saber el nombre y apellidos del responsable máximo de la preparación física del Barça.
Bueno,
el del primer equipo, el esquema, organigrama y tal.
El que manda ahí en la preparación física del Barça, ¿quién es?
¿Por qué lo dices? ¿Porque los ves muy pues justitos
porque,
o muy muchas lesiones?
El físico, yo insisto, el Barça. Si hay el día que lleguen cuarto de Champions, que imagino que llegarán, de los 8 va a ser el peor a nivel físico. Entonces yo quiero saber quién, una de dos, o por acción o por omisión, que se dice en derecho. Por omisión porque no le hacen caso a los jugadores, y entonces pues porque que sepa, o por acción porque ese hombre es muy malo, con todos mis respetos. Pero quiero saber quién es el máximo responsable físico de la preparación del Barça.
¿No será que tienen una edad ya los jugadores clave?
Sí, no.
¿Y qué, Busi, Leo Messi, Luis Suárez?
Sí, tendrán una edad, pero es que ya no es una cuestión de edad. Artur no tiene una edad.
Sí. No tiene 23, bueno, 24.
Artur Minguella, este es joven y tal, pero tiene una vida tremenda.
Tremenda, sí. Ya
tiene otras cosas que la edad tiene poca importancia.
Sí, de eso ya lo decimos hace tiempo, sí, que el chico es disperso, sí. Pero de todas formas, oye, yo, para la próxima semana que venga, que alguien me diga quién es el máximo. A mí me han dicho que es por un... A ver, tenemos versiones contradictorias, ¿eh? O sea, por un lado me hablaban de... Ay, que no me sale el nombre.
¿Seirulo?
¿Seirulo?
Seirulo, yo creo que en el primer equipo ya no tiene
Está en la Masía.
Tal.
Pero otra gente 360. Me dice que no.
Su despacho, organigrama y tal.
Entonces, yo quiero saber quién es.
Bueno, pues lo preguntaremos, ya te lo decimos. Aquí lo deixem de moment, Minguell, Jacinto, gràcies.
Un abrazo a todos.
Y bona entrada.
Adéu. Feliz año.
Adéu.
El próximo 4 de enero el Fútbol Club Barcelona visitará el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Un derbi siempre se vive de una manera especial y queremos que la afición perica se convierta en la principal protagonista de un partido que nos va a hacer vibrar. Te necesitamos el 4 de enero a las 9 de la noche. Español Fútbol Club Barcelona en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Doncs vinga, som-hi amb la informació de l'Espanyol, que avui és un dia important. A l'Espanyol és el dia 1 del Pito Abelardo, al capdavant de l'equip blanquiblau. Estem a l'estadi de Cornellà al Prat amb el Quique Iglesias. Què tal, Quique? Bona tarda.
És el dia Pitu. Què tal? Bona tarda.
Dia Pitu. D'aquí a 21 minuts, si són puntuals, comença la presentació, no?
Sí, senyor. La presentació del Pitu Abelardo, el tercer entrenador de la temporada a Can Perico, després de David Gallego i després de Pablo Machín. Un Pablo Machín que, per cert, ha estat avui a Sant Adrià acomiadant-se dels que van ser els seus futbolistes fins fa una setmaneta. Doble sessió d'entrenament, reunió de 30 minuts d'Abelardo per conèixer els seus jugadors. A la tarda, completament a porta tancada des de les 18:30 a Sant Adrià, demà feina també per preparar el partit de dissabte al vespre a les 9 aquí a Cornellà Prat davant el Barça. Evidentment, un Abelardo que d'aquí una estoneta parlarà pels mitjans, però abans ha deixat un missatget pel Perico, per la pericada a través dels mitjans del club.
Precisamente ahora es cuando más necesitamos a los pericos. Creo que el jugador lo necesita, creo que nos apoyen, que estén con nosotros, y nosotros intentaremos cada vez que juguemos y defendamos esta camiseta, pues que se sientan orgullosos de ser perico y de ser del Español.
Prepara el club una gran bandera que cobrirà tota la curva, tota la grada Canito, és a dir, el gol Cornellà pel partit de dissabte, una fanzón especial, també banderes per tot l'estadi repartides per intentar doncs, copsar l'atenció de la gent i que l'Espanyol sumi en puntuar o en guanyar, per què no, el Barça, tot i que juguin al CUE davant el primer.
No te'n vagis, Quique, que hem de comentar coses del mercat en blanc i blau, però és que tenim comunicació amb el Sergio Álvarez, migcampista de l'Alavés, que va tenir en el seu dia el Pito Abelardo al Sporting. Sergio, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya estamos trabajando, me imagino, ¿no?
Bueno, hoy llegada y por la tarde entrenamiento y mañana otra vez sesión y toda la semana, bueno, para preparar muy bien el partido el fin de semana ante el Valencia.
¿Hay que bajar turroncitos o no comemos casi nada de eso?
Bueno, yo llevaba una temporada lesionado, entonces me tocó llevarme deberes a Asturias y entonces lo justo, excesos, los justos.
Bueno, empezamos con el Valencia, ¿no?
Sí, la verdad que un gran rival, pero bueno, nosotros la verdad que veníamos con una dinámica y esperemos seguir dando las mismas señas de identidad que estamos demostrando los últimos partidos. Sabemos que bueno, es un rival difícil, un estadio difícil, pero vamos siempre con las mismas ganas y convicción que el Eibar lleva demostrando muchos años.
Bueno, Sergio, ¿qué nos cuentas del Pito Abelardo? Que tú lo tuviste ahí en el Sporting.
Bueno, sí, yo la verdad que es uno de, sin duda, de mis entrenadores de referencia en mi carrera deportiva, porque bueno, lo tuve muchos años, lo tuve en el filial del Sporting antes de que diera el salto al fútbol profesional y luego lo tuve otros 3 años en el primer equipo del Sporting y ya te digo, la verdad que él sabe que le tengo mucho cariño, mucho aprecio, porque bueno, siempre me dio la oportunidad de poder competir, de jugar, me dio muchas facilidades para crecer como futbolista y para mí personalmente creo que es un gran entrenador, lo demuestra temporada tras temporada en el equipo que sea y bueno, yo creo que va a dar un golpe de o un cambio en el equipo del Español, porque bueno, es un entrenador que transmite mucho, que tiene mucha intensidad, mucho carácter, que sus equipos saben a lo que juegan y nada, yo siempre le deseo lo mejor, él lo sabe también.
Oye, dicen que no hay dos sin tres. En el Sporting, aparte de subir al equipo, logró salvar una situación complicada. Sí. Al Alavés lo levantó también. A ver si lo logra en el Español, que la cosa está difícil, ¿eh?
Sí, bueno, es lo que te estoy diciendo. Es un entrenador que tiene mucha intensidad, mucho carácter. Entonces, bueno, él está claro que tiene la capacidad de poder revertir la situación. Si es verdad que es una situación difícil, no lo vamos a negar y que, bueno, muchas veces el fútbol no es una ciencia exacta, pero a priori parece alguien capaz de poder revertir esa situación y yo, bueno, le deseo que le salga bien, pero que el Eibar quede por delante del Español.
Oye, nosotros lo conocemos de trato, que es un tío muy muy afable, pero luego de puertas adentro del vestuario, ¿cómo es?
No, él es cercano con los jugadores, al final, bueno, su carrera en el fútbol profesional ha sido larguísima y súper exitosa, entonces también sabe cómo tratar a los jugadores, lo que necesitamos, lo que no, y yo si tuviera que destacar algo sería la capacidad que tiene para tener a toda la plantilla enchufada, porque bueno, los entrenamientos son intensos y también el carácter que él transmite, luego al final yo creo que se transfiere al equipo.
Y para los aficionados del Español que en su día no vieron con continuidad el Sporting o el Alavés, ¿cómo va a jugar el Español a partir de ahora, Sergio?
Bueno, a ver, eso yo me imagino que el Pitu se tendrá que adaptar también un poco a los jugadores que tengan plantilla. Yo te hablo desde la situación que yo viví el Sporting, éramos un equipo con una solidez defensiva importante, creo que tácticamente éramos un equipo bueno, bien colocado, con las ideas claras y una de nuestras señas de identidad pues era que solíamos hacer transiciones rápidas, tanto en defensa como en ataque, pero sí que es verdad que yo creo que con los jugadores que teníamos en aquella época, pues era el fútbol más adecuado.
Bueno, vamos a ver cómo sale, esperemos que bien. Sergio Álvarez, gracias, un abrazo fuerte, buena temporada, ¿eh?
Gracias, un abrazo a vosotros.
Otro para ti. Sergio Álvarez, futbolista de Eibar, a Sports Cope. Quique, s'ha fet oficial fa uns minuts, una cosa que tu ja vas avançar fa dies. José María Durán, nou director general de l'Espanyol.
Sí, José María Durán torna a l'Espanyol després d'uns anys treballant al Getafe, director general de l'Espanyol, evidentment amb els poders que tenia abans Roger Guasch, un Durán que coneix molt bé aquest club i coneix molt bé el món del futbol, així que des del 8 de gener començarà a treballar ja de manera oficial com a nou director general del club.
I rematem amb les claus del Mercato, blanquiblau, que avui has posat sobre la taula el nom de Tello.
Sí, perquè segons hem pogut saber a Sports Cope, sobre l'opció molt factible de que Cristian Tello acabi cedit a l'Espanyol, el jugador del Betis, que va sortir molt malament de Can Perico fa uns anys, que a mi del Barça, de fet, des d'aquell dia és non grato, l'agent Josep Maria Orovich a Can Perico, però em fa l'efecte que Tello podria estar a prop de tornar, s'obrirà doncs en breu ja la negociació per intentar que Tello sigui nou jugador de l'Espanyol. Descartat Johnny, jugador de la Lazio, que havia conegut també molt bé Abelardo a la seva època a l'Sporting. T'explico que l'opció de Raúl de Tomàs doncs és la prioritària per reforçar la davantera, tot i que hi ha un problema, que és que em fa l'efecte que la relació entre l'Espanyol i el Benfica després de tot el que va passar l'any passat, doncs no és del tot la millor. Hulk és una persona doncs que interessa, vindria de la Xina però és un fitxatge molt car, i hi ha algun altre davanter doncs que podria arribar. Les trucades amb el Madrid estan doncs fent-se intenses perquè hi ha alguna possibilitat de futur amb algun jugador del Madrid. Però, en definitiva, l'opció Tello sobra, l'opció Raúl de Tomàs és prioritària i manca, doncs, que Abelardo comenci a dir la seva.
Perfecte, aquí, que després ens expliques el que digui el Pitu Abelardo. Gràcies.
Bona abraçada, bona tarda.
El pròxim 4 de gener, el Futbol Club Barcelona visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Un derbi sempre es viu d'una manera especial i volem que l'afició perica es converteixi en la principal protagonista d'un partit que ens farà vibrar. Et necessitem el 4 de gener a les 9 de la nit, Espanyol Futbol Club Barcelona, a l'RCD Stadium. Som-hi!
Les 3:47, fins aquí el futbol, de seguida bàsquet.
¿Qué le pide Pilar García Muñiz a 2020? Pues como conocer a Hugh Jackman, de momento está complicado, vamos a pedir salud, que no nos falte en el nuevo año. Y puestos a pedir, no estaría mal que nos trajera además un puñadito de buenas noticias, que últimamente la cosa está bastante regular.
Feliz año nuevo, feliz Herrera en Cope.
En Herrera en Cope nos gusta la Navidad. El Corte Inglés, nos gusta la Navidad.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana. En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en caritas.es.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
1.285 sacerdotes en Venezuela necesitan tu ayuda para sobrevivir. Están radicalmente volcados en sostener a su pueblo y en compartir con ellos los pocos recursos con los que todavía cuentan. Pero necesitan nuestra ayuda urgente para poder dar vida a este país que se muere. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 917-25-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo Contigo, Venezuela.
Abordem ara la victòria del Barça de bàsquet sobre el Real Madrid ahir al Palau en partit de Lliga CB. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
83-63, victòria contundent en un gran partit del Barça.
Era el tercer clàssic de bàsquet de la temporada, els dos anteriors a la Supercopa i Eurolliga, que van acabar amb la victòria del Madrid. Aquesta vegada la CB, tot al contrari, 20 punts. Per 20 punts han guanyat els de Pessic en un primer quart que passarà a la història. 22 punts del Barça per 5 dels blancs. Una diferència insalvable que va condicionar els de l'ASO per una de les estrelles del partit, Nikola Mirotic. Aquesta era una de les claus de la victòria. L'escoltem a l'acabar el partit al micròfon de Pilar Casado.
Defender bien, coger la ventaja, ¿no?, de 10 o más puntos en primer cuarto y luego pues intentar mantener o subir ese nivel. Y hoy todo ha sido de defensa porque nuestro ataque, una vez más, pues hemos buscado bien uno al otro, hemos encontrado unos tiros fáciles, pero para ganar Madrid se necesita a todos, ¿no? Y cada uno de mis compañeros esta noche ha hecho un gran trabajo, pero con ganas de seguir mejorando porque sabemos que nosotros podemos ser mejores. Demasiadas pérdidas esta noche, 18, pero hay que ver cosas positivas, ¿no? Y que hemos ganado de mente.
La clasificación queda empatada a la parte alta de la CB entre el Real Madrid, Barça i Bàsquet Zaragoza, 24 punts. I per cert, una última hora, fa uns minuts hem pogut saber que Mirotić ha estat escollit MVP del mes de desembre a l'Eurolliga. No ho va aconseguir un blaugrana des del març del 2014 amb Ante Tomic.
Comentem la jugada amb el Miguel Ángel Paniagua. Profe, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem? Com van les festes?
Bé, bé, amb tranquil·litat.
Sí?
Molta tranquil·litat. Cada any que passa, més tranquil.
Ets de menjar molt o amb el fred m'ha posat una miqueta? Et cuides una mica?
Em cuido bastant.
Et cuides,
i,
no?
Home, fas algun excés, però procuro cuidar-me, sí.
El que va fer un excés ahir va ser el Barça. Bon partit del Barça ahir, profe?
Bueno, ahir va fer un excés enorme. Va fer un partit, no et diria perfecte, però sí que el primer quart, possiblement irrepetible. Jo crec que va ser un primer quart on va deixar clar que el partit era seu i amb una defensa extraordinària, un concepte defensiu preparat, evidentment, per Pessic i el seu staff tècnic, i va deixar el Madrid sense eines ofensives en un equip que, recordem, el Real Madrid és un equip eminentment ofensiu, particularment des de la línia de tres punts, i la veritat és que aquest primer quart va ser de llibre, va ser extraordinari per part del Barça.
Sí, 22-5 en el primer quart, això vol dir que ataques perfecte i sobretot que defensa és perfecta.
La defensa, vull dir, deixar en 5 punts a un equip que, com el Real Madrid, que té jugadors que són capaços de fer 5 punts en 20 segons, amb una capacitat ofensiva extraordinària, parla de la gran defensa i de la gran tàctica que va aplicar el Barça, particularment en el primer quart, però es va mantenir en concentració i en concentració defensiva de tot l'equip, va ser molt coral i una victòria incontestable.
Ja sé que només és un partit de Lliga CB, que evidentment no defineix res, però no sé si la victòria d'ahir del Barça té un plus, perquè és veritat que les últimes temporades el Barça li ha guanyat alguna vegada al Madrid, inclús li ha tret algun títol, però portava moltes temporades on el Madrid clarament estava un esglaó per sobre del Barça, i no sé si a partir del partit d'ahir el Barça ja pot dir que aquesta temporada o que ara mateix ja és capaç de mirar-li al Madrid de tu a tu.
Sí, claríssimament. Jo crec que aquest és el missatge, no? El Madrid, és la meva opinió, però continua sent una mica superior perquè té un plus pel fet de que porta molts anys amb el mateix grup i el Barça té molts jugadors nous i encara s'han d'acoplar, però el missatge d'ahir és nosaltres també som molt bons, nosaltres estem aquí, tenim molt bons jugadors, tenim molt bona tàctica, podem defensar, i serà una batalla, o moltes batalles, no?, que ens queden per viure, espero, entre el Barça i el Real Madrid aquesta temporada, i va ser un missatge clar, i nosaltres estem aquí, també competim, i som capaços de guanyar-vos. Jo crec que ara mateix, i amb permís de l'Efes Pilsen, de l'Anadolu Efes Turk, jo crec que són els dos millors equips, no solament d'Espanya, sinó d'Europa.
Sí. I a més ha trobat en Mirotić un líder claríssim, a més amb tota la història que arrosseguem del seu passat blanc, perquè ell es va demostrar que la seva simbiosi amb el Palau és total.
Sí, bueno, Mirotić és un professional, no? Jo no he cregut mai en aquestes històries de que un jugador sigui
un traïdor per fet de que fitxa per un altre equip, no? El Mirotic és un professional i van fer una molt bona oferta al Barça, va considerar que era millor jugar a Europa que a la NBA i bueno, està demostrant que és un excel·lent jugador i que jo crec que va bastant sobrat aquí a Europa, no? De totes maneres, ell va fer un excel·lent partit, no excel·lent, jo diria un notable partit, però per mi el jugador més definitiu del Barça, considerant que va ser un esforç coral, com he dit abans, i un esforç d'equip, el millor jugador del Barça va ser Adam Hanga. Perquè va... El Barça tenia, a priori, quan analitzaves el partit al principi, tenia un problema, i és un problema evident, no?, que no té l'Ertel i el Pangos disponibles. I això donava una teòrica avantatge, sobretot en la posició de base, al Real Madrid. I el Hanga, que no és ni base ni fins i tot escolta, va dirigir l'equip a mà mestra i ho va fer molt, molt bé. Per mi va donar un recital de com s'ha de portar un equip, no? Però vaja, el Mirotić sí, és un jugador importantíssim i jo crec que pot portar el Barça a terres de victòria de manera consistent per molts anys.
És evident que el Barça ha pujat de nivell perquè aquesta temporada s'ha fet una inversió important i s'han fitxat jugadors molt importants, però quin percentatge de culpa li dones a Pesic del que està passant, d'aquesta transformació del Barça de bàsquet als últims temps?
Bueno, Pesic és un entrenador amb una experiència, amb una veterania extraordinària. Ell és evident, no?, que posa... Jo crec que com tots els entrenadors de l'escola de l'antiga Iugoslàvia posen un èmfasi especial a la defensa i jo crec que el que aplica el Pesic és normalitat. Vull dir, no fa invents, és un entrenador, jo diria, que tradicional en aquest sentit, i posa cada jugador on suposa que ha de jugar i, bueno, pot tenir un temperament més o menys descontrolat a vegades, però no hem d'oblidar que ve d'un sistema precisament de l'antiga Iugoslàvia, on el sistema era bastant més espartà, no? Vull dir, amb molta disciplina i tal. Però jo crec que s'ha adaptat molt bé al grup i a l'equip que té a la seva disposició. I, home, suposo que no serà una simbiosi perfecta entre entrenador i jugadors, però el que sí està clar és que el Pesic, les coses que diu són positives per l'equip i l'equip veu, com va passar ahir, que els plantejaments que fa, en aquest cas en la defensa en el primer quart, no?, i la defensa col·lectiva al llarg del partit, són efectives i això els jugadors d'elit sempre ho agraeixen perquè bueno, els entrenadors estan per això, no? Quan l'equip és molt, molt bo, potser són matisos els que et fan guanyar partits, i en aquest sentit, Pesic, amb la seva experiència i veterania, és un entrenador, per mi, fonamental per un equip com el Barça.
Perfecte, profe. Doncs ens preparem per una gran temporada, eh? Aquest Pols Barça-Madrid promet molt, tant a Espanya com a Europa, diria jo, eh?
Sí, home, i no descartem la possibilitat de que puguem veure fins i tot play-offs a la Euroliga. Espero que no, espero que sigui més Final Four i per mi seria ideal veure un Barça-Madrid a la final de l'Euroliga. No descartem la possibilitat de que sigui final de Copa del Rei també aquí a Espanya i no descartem tampoc la possibilitat de que juguin play-offs pel títol final de la Lliga CB, o sigui que a part del partit de temporada regular que ens queda de la Lliga CB, no? Jo penso que això és positiu pel bàsquet, no? I que tenim a dos equips extraordinaris a nivell europeu també i que hem d'aprofitar això.
Està clar. Profe, moltes gràcies i bon any, eh?
Igualment, bon any a tots i sempre a la vostra disposició.
Rematem, Víctor. S'ha sortejat la Copa de Futbol Sala.
El Barça, que defensa títols, s'enfrontarà a quarts contra Osasuna Magna el divendres 6 de març. Si passen de ronda, jugarien a semifinals contra el guanyador del Levante Pozo Murcia dissabte 7 de març. Tot el torneig es disputarà entre el 5 i el 8 de març al Palau d'Esports Martín Carpena de Màlaga.
Gràcies, Víctor.
A tu.
Estem al darrer minut d'Esports Cope. Sílvia, d'última hora, que tenim?
A la cursa dels Nassos ja té prop de 10.500 inscrits per aquesta prova que es disputa demà als carrers de Barcelona a partir de 6:15 de la tarda. 10 quilòmetres, sortida Selva de Mar, atenció a les afectacions al transport públic i talls als carrers. I Fernando Vázquez, presentat com a nou entrenador del Depor, cué de segona divisió, ha dit que intentarà fer possible la permanència.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Que vagi bé, Oli.
Gràcies, igualment.
Atents als butlletins horaris. Ara comença la roda de premsa del Pitu Abelardo, nou tècnic de l'Espanyol. Més informació esportiva a casa nostra, cap a les 7 de la tarda a la Linterna a Catalunya, a 9:15 Deportes Cope, i a 12:15, com cada dia, el Partidazo. Seguiu a la Cope, a Esports Cope, estem pendents de tot. Que vagi bé, bona tarda.